Tauleller precisa ja l'auxili d'administracions públiques, sobretot del govern central, en nombrosos assumptes per a no perdre quota i tampoc baixar-se del tren cap a l'àmplia competitivitat a l'exterior. Una d'aquestes qüestions és la cogeneració, pilar energètic de la indústria taulellera. Ferramenta estratègica de control de costos i també font de sostenibilitat empresarial, inclús social. Tal com va afirmar aquest dijous el president de l'Associació Empresarial de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics, ASCER, Vicent Nomdedeu, durant la presentació del balanç sectorial de 2017 a Madrid. Va assegurar que al voltant del 50% de les plantes de cogeneració de la ceràmica podrien desaparèixer a 2020, una possibilitat que suposa un cavall de batalla per a ASCER, així com l'Associació de Cogeneració Espanyola. La indústria taulellera compta aproximadament amb un total de 28 plantes que practiquen la cogeneració, producció d'electricitat i calor a partir de gas, d'aquest excedent se revertirà la red general. La xifra porta avisos d'incrementar-se tenint en compte que la cogeneració és una aliada de la persecució d'eficiència energètica sectorial. El problema és que aquesta activitat creix a causa de la lentitud del govern central en un marc regulatori que dota d'estabilitat i una volta es complisquen els 25 anys de vida útil de les plantes, esta, asseguren, arribaria a al seu terme. Si no, s'extendria en continuïtat, asseguren, des d'ASCER. Parlem de cultura, perquè la Ravalera enceta avui la quarta fira de teatre breu a Castelló. La fira de teatre breu de la capital, organitzada per la Ravalera, comença avui la seva quarta edició. Una edició que comptarà amb 5 peces de microteatre a espais peculiars de Castelló, com són la barberia Centelles a la plaça de Tetuán, la llibreria solidària Aida al carrer del mestre Chapí o a la casa particular de Pepe el Poero al carrer Amunt. Un estudi d'art al carrer Mealla també i a la sala de juntes de l'Ajuntament. Una proposta que es desenvoluparà demà i també els dies, com diem, 28, 29 i 30 d'abril, el 4, 5 i 6 de maig, i compta amb el suport i la col·laboració de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Castelló, que encapçala Verònica Ruiz, la Fundació d'Avalos Fletcher, la Universitat Jaume I i altres entitats. El preu de cada peça és de 4 euros i es poden veure des de les 5 peces en un sol dia, fent un itinerari que val 15 euros, incloent una consumició als bars de la localitat. Cal assenyalar que la fira comença amb quasi totes les entrades esgotades i les que queden estaran disponibles a taquilla. Hi haurà també en la plaça Major des d'una hora abans de l'inici d'aquestes funcions. Ens quedem a Vila-real, on Ciutadans demana tornar a pintar el pas de vianants de l'encreuament del carrer Fus de València amb Pius 12. Ho ha fet el seu portaveu, Domingo Vicent. Ha demanat tornar a pintar este pas d'encreuament perquè diu es tracta d'un punt perillós per al trànsit fluid en ser un tram d'eixida de la ciutat com per ser una zona de bastant pas, sobretot de menors que es dirigeixen als col·legis. Ha manifestat també la necessitat d'actuar en punts perillosos i d'escassa visibilitat del municipi amb la finalitat de millorar la seguretat vial, ja que des de Ciutadans s'han detectat aquests problemes en algunes vies revisades. Assegura Domingo Vicens, ha proposat l'elaboració d'un informe policial sobre aquests punts i un calendari d'actuació de major a menor urgència perquè aquest problema quede solucionat durant el que queda de 2018. El Partit Popular a Vila-real recull firmes a favor de la prisió permanent revisable i és que el matí de dissabte, és a dir, demà, continuarà amb la seva campanya a peu de carrer en l'oposició i en aquesta ocasió es tracta d'un dels temes de sensibilitat social que ara mateix es troba d'actualitat, la prisió permanent revisable. El Partit Popular estarà este dissabte a la plaça de la Vila amb una carpa que servirà per a recollir firmes a favor d'aquesta prisió permanent revisable, una figura que funciona a tota Europa i que, segons ens asseguren des del Partit Popular, busca esta reinserció dels presos per a que augmenti la llibertat i la seguretat dels ciutadans. Al mes de febrer, el Partit Popular de la localitat va elevar al plenari una moció en defensa de la prisió permanent revisable que va ser rebutjada amb els vots en contra del Partit Socialista i de Compromís amb l'abstenció de Ciutadans. Cal recordar que a Espanya, segons asseguren el Partit Popular, l'Esquerra ha vetat aquesta figura del Codi Penal que estava ja en marxa i que compta amb el suport del 80%, diuen, dels espanyols. El PP de Vila-real es suma així a la recollida de firmes per aconseguir reflexions i que es pugui tornar a posar en marxa aquesta figura judicial. I ens quedem ara al consistori en una roda de premsa en veu de l'alcalde de la ciutat, José Benlló, que ha tingut lloc este matí, vora una hora de roda en la que l'alcalde ha explicat, primer que tot, la presentació ja definitiva i, com dia ell, per fi d'aixòs pressupostos de 2018 tancats i a l'espera d'aprovació també per l'oposició, per l'equip de govern en eixe plenari pròxim, segurament el proper divendres. Com diem, així ha explicat l'alcalde, que ha comparegut en sala de premsa, el per què no s'havien aprovat aquests pressupostos abans. Recordeu que fa dues setmanes era el mateix José Benlloc el que compareixia en roda de premsa per explicar una nova sentència que se'ls havia o que havia arribat a l'Ajuntament, en este cas per uns terrenys del José Soriano. Els temes dels quals ja estan en vies de solventar-se i els permeten a dia d'avui tancar els pressupostos.
No està clar el tema i tenim dret a recurrir des del plaç del mes, que se mos acaba la setmana que ve. També anem a presentar un recurs, ho vam fer oficial ja en la Junta de Govern del passat dilluns, vam donar ordres de recurrir totes aquestes quanties i fins que isca la resolució del jurat d'expropiació de nou, si mos dona la raó en una part, si no mos la dona, etc. De nou tenim un temps ara en el que aquestes resolucions no són firmes tampoc. Per tant, és el moment. Ha sigut el moment, esta setmana, de prendre la decisió de tirar endavant i de, a base de martellades i del que ja teníem un poquet quadrat, presentem en el pressupost.
Un pressupost valorat en 46.396.000 euros, 757.000 euros més que en 2017. L'alcalde explica també la raó d'aquest increment en aquesta quantitat, en este 2018.
El per què, estos 700.000 euros. Nosaltres tenim enguany prop de, crec que són 1 milió d'euros, 1,2 milions d'euros d'ingressos més que l'any passat, que venen de la regularització catastral. Saben que se van detectar més de 3.000 incidències en Vila-real, edificacions que no tributaven, que no pagaven impostos, que van tindre que pagar els seus impostos dels últims 4 anys, però a més, evidentment, a partir de quan se detecten aquests immobles, es comencen a pagar a l'Ajuntament de Vila-real cada any. Pues estos immobles que s'han detectat ens fan, evidentment, recaudar un poquet més, aquestes altes noves, i això, pues, almenys ha sigut un alivio i un oxigen també, perquè
aquesta quantitat, aquests 46 milions d'euros, van a destinar-se, tal i com ha explicat l'alcalde, mantenint el model de ciutat educadora, innovadora, ciutat de salut i de l'esport, també de congressos, festivals i esdeveniments, en un capítol, el de personal, que ha destacat com a un dels més importants en els que se van a invertir al voltant de 1,2 milions d'euros, en la contractació, per exemple, de 14 persones noves per a serveis socials, 4 per a la regidoria d'urbanisme, una oficina d'atenció també a la zona del Madrigal, un enginyer de camins en contra o ese pla de recaudació especial en tesoreria, en la que també s'ampliarà el personal. En el mateix capítol, ha destacat també en altres capítols, perdó, el de persones, 250.000 euros que s'invertiran per a la compra de vivendes, un model que també assumirà en la seva mitat econòmica la Generalitat, ampliar el conveni amb Creu Roja de 50.000 a 140.000 euros o ampliar també el conveni amb Fundació Manantial. En el sentit del capítol d'oportunitats, van a continuar amb les mateixes ajudes que l'any passat, ha dit l'alcalde, no llevar cap tipus d'ajuda, i si, per exemple, destinar 76.000 euros a l'adequació de la Càmera Agrària, també ampliar el conveni amb la Càmera de Comerç, 120.000 euros que es destinen per a que l'espai del vivero d'empreses siga un centre d'emprenedorisme. En el capítol d'accessibilitat ha destacat l'ajuda, per exemple, que van a rebre, en este cas, de 37.000 euros de la Generalitat per a un programa pilot que arrencarà en el mes de setembre, aproximadament, de transport públic, un pas rotari per a que la localitat de Vila-real puga tindre una millor accessibilitat pública en aquest transport. 15.000 euros se destinaran a l'escenari accessible, a convertir en accessible en escenari del auditori, i un conveni amb els Lluïsos i l'Obispat per a instal·lar un ascensor en aquest edifici valorat en 78.000 euros. Les dues grans inversions d'aquest capítol d'accessibilitat estan en les dues rotondes de tràfic, una d'elles, la rotonda de Santa Quitèria, i l'altra del Camí Les Voltes, valorades en 200.000 63.000 euros. Pel que fa als serveis públics, l'Ajuntament de Vila-real realitzarà dos programes pilot en dos parcs grans de la ciutat, un d'ells la Majorazga, per a jocs grans per als més menuts en aquests parcs i també l'apertura dels carrers de l'empresa Erarbo, valorada en 150.000 euros. Altres assumptes, ja saben, el capítol també d'esports i l'aliança en la societat civil, en la que ha assenyalat l'alcalde a 2011 es destinaven 700.000 euros del pressupost, ara 3.393.000 euros, ampliat a aquesta xifra, ja que l'any passat se van destinar 2.639.000 euros en 2017. Se destinaran 10.000 euros més a l'Associació de Fibromialgia i altres 10.000 a la Fundació Manantial, amb més 5.000 euros a l'Associació Gats de Barri i altres 5 a l'Associació Sosmanada, a més d'ampliar els convenis amb l'Associació Andalusa o la Tertúlia Flamenca. Pel que fa al patrimoni, l'alcalde també ha assenyalat aquests 40.000 euros que se destinaran per a la millora de la Torre Motxa o altres per al coro de Sant Pasqual i millorar l'entrada de l'antiga porta cotxera de la Basílica de Sant Pasqual. També un orgue, o per a millorar l'orgue de l'Arciprestal, 32.000 euros s'assumirà per part del consistori i, com diem, altres que se destinaran a millorar una escala per accedir al cor del Crist de l'Hospital. Això detallat de forma breu i sintètica pel que van a ser els pròxims pressupostos, dels que diu l'alcalde se'ls ha quedat una espineta i és augmentar en inversions en un capítol en el que, per cert, van haver de restar 700.000 euros en aquest pressupost de 2018.
En el capítol 6, les inversions, el que vaig a fer, enguany invertim 700.000 euros menys que l'any passat, 700.000. Però és el que tenim. N'hi ha que assumir el que n'hi ha, en responsabilitat, tirar endavant, i jo crec que en aquests membres, en treball, en intel·ligència i en talent, pot eixir una molt bona cistella. Ahí se trata també de ser capaços de connectar encara més en la societat de Vila-real, jo estic convençut que serà aixina, i de millorar tots els nostres protocols per a que la nostra gestió siga tan àgil com la vida requereix en aquests moments per a no perdre oportunitats.
També l'alcalde ha parlat d'aquestes dades pròximes en les que, després del dia d'avui, d'este anunci i tancament dels pressupostos, puguen portar-se a terme definitivament i quedar aprovats, com dia ell, amb el desig de que s'aconseguisca abans de festes. Podria ser en un plenari el proper divendres, així ho explicava.
A partir d'ahir, la meva idea, si tot va bé, és intentar aprovar el divendres que ve, val, que el divendres 4 o el dilluns 7 o dimarts 8, aquesta és la idea. Val? És un pleno extraordinari que se convoca a qualsevol hora, pactada en els grups, i que no té per què tindre problemes, és una horeta, o sigui, són 40 minuts, una hora, el que se pacte també és temps, ja ho mirarem i ja està. Aquesta és la idea.
Pel que fa a l'actualitat esportiva, demà el Villarreal juga a casa a les 9 menys quart de la nit en l'estadi de la Ceràmica. Una nova jornada de Lliga que arranca avui i que portarà com a visitant en este estadi al Celta de Vigo. Un partit que el Villarreal en la nada va guanyar per 0 gols a 1 en Balaïdos gràcies al gol de Pablo Fornals en una jornada en primera divisió que arranca avui amb un dels rivals directes del Villarreal que visitarà el Ciutat de València en ese Llevant-Sevilla. Ha parlat Javier Calleja, que escoltarem a partir de les 2, l'entrenador del Villarreal Real ha valorat com veu ell pot produir-se, pot ser, quin partit espera davant l'equip Vigues.
Los equipos vamos a proponer construir el juego de atrás, hacia adelante, tener el balón, buscar portería contraria, dominar a través de posesiones, de control de juego mediante el balón y, bueno, espero un Celta que no se complique en ese aspecto porque tiene jugadores de mucha calidad, su propuesta también es bonita, es para el gran espectador y cuesta muchas veces quitarle la posesión.
A partir de les 2, escoltem a Javier Calleja, Juan Carlos Unzu, el tècnic del Celta, i repassem la última hora de cara a ese partit de Lliga. I pel que fa a l'horatge, la previsió per a avui continua més notable ascens de les temperatures màximes, però per a demà el cel es mantindrà un tant nubós, augmentaran els intervals en les zones de l'interior i s'espera les temperatures màximes arriben a aquests 27 graus, com per exemple ha ocorregut avui a localitats com l'Alcora o les Useres. Una i 19 minuts d'este migdia els deixem ara ja amb la companya Núria Goterris amb més protagonistes.
Estàs a la 92.2 FM. Tu lista de comunión en Canem Kids. Reserva tu cita en exclusiva y seleccionaremos tu lista de regalos de comunión en ropa y complementos. Canem, en Nules y Villarreal o en www.canem.es. Teléfono 964 53 80 04.
T'abellissen una tapa i una beguda per només 3 euros? Acompanya'ns a la 12a edició de la Ruta de la Tapa de Vila-real, l'esdeveniment gastronòmic del seu gènere més antic de la província. Del 12 d'abril al 6 de maig podràs provar tapes d'alta qualitat en 32 locals de Vila-real. T'esperem de dijous a diumenge, de 12 a 2 i de 7 a 9 de la vesprada. Vila-real avança en turisme.
Agricultor, ahora Roundup con más fuerza que nunca y tenemos que contártelo. Roundup, su precio te sorprenderá. Distribuido por Agromaestrat, 964 32 20 41. Roundup, su precio te sorprenderá. Distribuido por Agromaestrat.
Si cada vez que enciendes el ventilador tu botella de butano se desplaza misteriosamente por la casa, no temas, es que es una botella de Cepsa. Porque la botella de Cepsa es más ligera y más cómoda. Date de alta completamente gratis llamando al 902-416-416.
Solicítala en la cooperativa en la avenida Castellón número 75 de Vila-real o en el teléfono 964-520850.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
I avui parlem amb la sexòloga i psicòloga Lara Antiquino. Concretament anem a parlar de l'enamorament. Per què ens enamorem d'unes persones i no d'altres? Vos ho havíeu preguntat alguna vegada? Doncs té resposta. Ara ens la dona Lara Antiquino. Bon dia.
Molt bon dia, Núria. Pues, a veure, veuràs, l'amor és un sentiment indispensable en la vida de les persones i està clar que podem sentir molts tipus d'amor. No és el mateix amor que se sent a un fill, que a un germà, que a un amic, però quan es tracta de l'amor a una parella sí que entren en joc molts factors. El que ens fixem en una persona i no en una altra, el que unes relacions puguen durar més que altres, el per què el desig en algunes parelles pareix que estigui més alt i en altres més baix, pues, com les relacions de parella en general són relacions complexes que n'hi ha que cuidar i mimar dia a dia, més allà de lo que és la química inicial i aquestes mariposes en l'estómago que tot sentim al principi, l'amor porta implícit altres variables que han de ser tingudes en compte per a poder entendre-ho millor i adaptar-nos a l'altra persona. Però així i tot, sí que hi ha algunes teories que especifiquen el per què ens enamorem d'una persona i no d'una altra.
Bueno, què fa que ens fixem en una persona i no en una altra? Perquè, clar, en el món hi ha tantíssimes que no entenem, no?, per què ens enamorem d'una persona concreta.
Pues mira, principalment hi ha dos factors. Un d'ells és la bioquímica de l'amor, que és en relació a la part més purament biològica i química del nostre cos, i l'altre, el que està derivat del nostre sistema de creències, el que són les nostres necessitats, els gustos, les preferències personals, que faci que siguin complementàries o no en les de l'altra persona. Per exemple, si a tu t'atrau molt una persona i aquesta persona no compartís el mateix sistema de creències que tu tens, encara que hi hagi aquesta atracció que sigui tan intensa, difícilment arribareu a quadrar. Per tant, el complementar aquestes dues variables...
Un exemple, Lara?
Pues mira, seria, per exemple, el que a tu t'atraigui molt una persona, però aquesta persona, el seu propòsit de vida sigui, per exemple, viatjar i conèixer món, mentre que tu el que vols és formar una família i tindre aquesta estabilitat. Pues per molta atracció que hi hagi, com no compartiu el mateix propòsit de vida i que realment és un propòsit incompatible, ho mires per on ho mires, això faria i dificultaria que aquesta parella pogués arribar a alguna més.
O, per exemple, el fet de que un vulgui tindre fills i l'altre no?
Pues això és un altre dels motius dels que les parelles o ho acaben deixant o al final un dels dos acaba cedint, que això també passa moltes vegades, que és com, pues bueno, si estic en esta persona ja X temps, estic a gust en ella, vol un fill, però jo no, pues bueno, vaig a cedir.
Però és més fàcil cedir a favor de tindre un fill que de no tindre'l?
Sí. Sí, perquè la societat mos porta a que el concepte de família ha de ser casados i con hijos. Mm. Per tant, molta gent encara se dice porta per aquesta pressió que sí que està present en la societat, perquè a partir de certa edat, com no tingues parella i no tingues fills, sí que és com, cuidao que se t'està passant l'arròs i no t'estàs donant compte de que sí. Ja te toque formar família. Entonces, encara està mal vist avui en dia aquelles persones que no volen tindre fills i l'estat ser moltes vegades d'egoistes perquè només pensen en elles i realment jo considere que estan pensant també en el futur d'aquesta criatura si tu sí. No vols una criatura i no te sents preparat o simplement no entre dins dels teus plans de vida, dedica-te a aquesta persona perquè sí que requereix certa dedicació
absoluta,
evidentment. A mi me pareix que també estàs pensant en aquesta criatura.
Sí. Però bé, va, tornem a l'enamorament, que ja ens hem anat als fills, ja. Ens hem enamorat i m'hem anat ja als fills directament. Tornem a enamorar-nos, vinga.
Vale, doncs pues mira, la veritat és que molts científics, ja sigui psicòlegs i altres professionals de la salut, han tractat d'estudiar què és el que fa que ens enamorem d'una persona i d'una altra. I al final han concluït que hi ha 4 teories que són les que determinen en major medida que ens enamorem d'una persona o d'una altra. Per un costat està la que s'anomena la teoria de la similitud familiar. Aquesta teoria te diu que anem a buscar a persones que ens recorden als nostres pares o que han sigut criats en, diguem, contextos i maneres pareguts. Educacionals molt pareguts a les nostres, perquè això resulta que ens dona major seguretat i més confiança. És com que quan se produeix aquesta sensació d'afinitat tan agradable en l'altra persona, de sentir que el coneixes tota la vida, perquè diguem que com ha sigut educat de la mateixa manera que tu, és que com moltes coses les teniu en comú i no fa falta que les expliques perquè ja directament diguem que les entén. Entonces la teoria de la similitud familiar vindria a dir això, que les persones que han sigut criades més o menys de la mateixa manera que nosaltres són les que ens atraurien en major...
En un primer moment.
Exactament. Sí. Després, per un altre costat, estaria la teoria de la correspondència. Que esta teoria ve a dir-nos que a l'hora d'enamorar-nos té un pes molt important el haver compartit experiències similars a les nostres, tindre uns valors i uns gustos pareguts, ja que tot això fa més fàcil que es puguem entendre.
Te porta a poder tindre un diàleg, no?, en esa persona i una reciprocitat.
Exactament, o per exemple, jo què sé, si tu estàs en un punt en el que lo típic que diuen que ja has recorregut tot el que tenies recórrer i ara vols pues, centrar-te i establir-te una manera, pues, d'una manera més tranquil·la, més monòtona, i aquesta persona, diguem, encara no ha recorregut el mateix que tu, pues, a vegades és com que sents que aquesta persona no està al mateix nivell teu en quant a experiència de vida, no perquè no pugui estar-ho, sinó perquè al no haver compartit el mateix que tu penses que potser en algun moment també pugui arribar a necessitar-ho, que no té per que serà aixina, però haver compartit les mateixes experiències o vivències sí que facilita aquesta comprensió mútua i aquesta reciprocitat. Després, per un altre costat, està la teoria de l'admiració, que és quan encontrem en l'altra persona les virtuts, les aspiracions i les aptituds que nosaltres sempre hem volgut en nosaltres mateixa, diguem que ens sentim més atrets. Ens produeix més atracció a aquesta persona perquè tot allò que nosaltres volem, diguem que aquesta persona ho té. Entonces és com una font
d'inspiració. Però això podrien ser cels, no?
Podrien també ser cels, depèn de com tingues tu la teva autoestima o com facis tu aquesta comparació. Si tu fas aquesta comparació per a pensar aquesta persona ho té i jo no, entonces jo me sento inferior, podria catalogar-lo com a negatiu. Si jo pense aquesta persona ho té, jo també puc arribar a tindre-lo, em pot servir de motivació o d'inspiració per a jo aconseguir-ho també. Entonces és el que fa que aquesta persona, per a mi, em resulte més atractiva i vull començar pues, lo que seria per lo menos una primera toma de contacte per a partir d'ahí, per a partir d'ahí lo demés. Però la veritat és que, en general, solem fixar-nos, pues, per exemple, si una persona és introvertida, a vegades se fixa una persona extrovertida perquè a ella li agradaria millorar en aquest aspecte.
Sí, perquè a vegades dius, mira, és que són tan diferents que no entenc com estan junts.
Exacte, doncs pues a vegades, moltes vegades és per això, perquè o bé me complemente, o bé a mi m'agradaria tindre aquestes aptituds, però jo no les tinc, i diguem que la meva parella em servís de motor o de guia per a veure jo com puc seguir o arribar jo a imitar, un poc per imitació, a lo millor sí. el pareixem a esa persona perquè té les actituds que a mi m'agradaria tindre.
Ah, doncs
lo típic de, pues mira, jo és que he sigut una persona que sempre he treballat per a una altra i resulta que la meva parella és emprendedora. I jo no m'he atrevit mai a fer-lo, però la meva parella sí, això m'agrada molt d'ella. Pues ese tipus de parelles solen estar juntes, diguem, per l'admiració que li genera a l'altra persona. Una admiració sempre sana i no com comentaves al principi.
Claro.
I després estaria la teoria de la química de l'amor, que esta, a mi personalment és la que me pareix més curiosa, perquè sense donar-nos compte, moltes vegades la nostra química ens està donant ja molta informació sobre la persona a la que estem coneixent. A partir de les feromones, per exemple, que són substàncies químiques que nosaltres desprenem i que a través de l'olfacte captem de l'altra persona, pues és el que a vegades ens dona ja informació de si aquesta persona és compatible o no amb nosaltres. Perquè no t'ha passat mai que has conegut algú i en un primer moment t'ha agradat o no t'ha agradat la seva olor.
Mm.
I no perquè faci mala olor, sinó perquè hi ha olors que ens agraden més i altres que ens agraden menys.
Claro, no és perquè faci ni mala olor ni més bona, simplement perquè t'agrada tu més i ja està.
Exactament, pues, és una forma que té el teu cos d'avisar-te si t'agrada aquest olor, que genèticament aquesta persona i tu sou compatibles. I si no t'agrada l'olor, també que genèticament aquesta persona i tu sou incompatibles.
Ah.
Que no és una incompatibilitat al 100%, però que sí que te dona una informació a nivell químic. O, per exemple, quan t'has besat en una persona, independentment de com hagués sigut el bes, si no t'ha agradat el gust que fe o has vist que, encara que no sigui desagradable, però que no és compatible en el que a tu t'agrada i te resulta més agradable, pues això també t'està donant molta informació a través de la saliva, que la seva química i la teua no és compatible com a lo millor seria la d'una altra persona.
I és possible tindre atracció, però després besar-te i no tindre que no t'agrade?
Sí, sí, sí. A vegades sol passar que tu, per exemple, coneixes a una persona o t'atrau una persona...
Però t'atrau ja... físicament, clar.
Clar, t'atrau físicament, però ja després, quan interactues en ella i al millor arribes a besar-te, te dones compte que és com, ui, pues no era pa tant, o no m'ha acabat, o no sé què ha passat, que no és lo que jo esperava. Pues a vegades ja forma part d'aquesta química que t'està donant la informació de que encara que a priori físicament sí que te resulta atractiva per la constitució física que pugui tindre, la seva química no és compatible en la teva com podria ser la d'una altra persona.
I què passa quan la química sí que fa el seu paper i te beses i t'agrada?
Pues quan la seva química fa el seu paper, pues entonces facilita molt més l'enamorament, perquè si està aquesta atracció, està aquesta química i està aquesta compatibilitat, pues això afavorís a que siga molt més fàcil que ens enamorem d'aquesta persona.
Molt bé, jo crec que ja està clar. Tot clar, tot clar. Si no sabíeu el per què vos enamoreu d'una persona o d'una altra, ara ens ha quedat claríssim gràcies a l'Ara. Ara ens fixarem, no? Ara la gent que ens està escoltant que se vagi fixant, no? A l'hora de conèixer a persones noves, a veure si el atrau, si n'hi ha química...
Claro, si m'hi atrau per similitud, si m'hi atrau per admiració, si és la química la que està fent el seu paper, això ja cada un...
Bé, l'Ara... Un tema molt interessant i, com sempre, pues, a veure si algú té qualsevol dubte, qualsevol pregunta o li agradaria tractar un tema concret, que sabem que n'hi ha gent, no?, que sí que escriu i que li agrada, no?, que tu parles de temes concrets, de quina forma se fica en contacte amb tu?
Pues que ho faig en el correu electrònic lara.antiquino@gmail.com.
Gràcies, Lara. Fins la setmana que ve.
Vale, adeu.
UNED es conocimiento. UNED es formación. Reserva estas vacaciones tu plaza con la UNED. Cursos sobre política, ciencias sociales, feminismo, salud mental o la música del Tárrega. Prepara las maletas para reciclarte en los meses de junio y julio. Matrícula exclusiva por internet en www.unedvila-real.es. Apúntate. Empieza bien el día en Cafetería Roma. Café o zumo, tostada o bollería, 2 euros. Almuerzos, bocadillo, bebida y café, 5 euros. Todos los días empieza bien el día en Cafetería Roma, Avenida Río Ebro número 2 de Villarreal. ¿Cansad de la rutina? Pasa un cap de semana diferente a Madrid.
Els dies 12 i 13 de maig, visita el Museu Thyssen i gaudeix de l'obra teatral El Concierto de San Ovidio. Informa de tots els detalls en Fundació Caixa Rural, plaça de la Vila 3, o en www.fundaciocaixarural.org. No et quedes sense la teua plaça. Apunta't!
Logifoto Villarreal, tu estudio fotográfico de confianza y calidad. Reportajes fotográficos, fotos de carné y cualquier tipo de servicio que sirva para capturar la vida en imágenes. Logifoto Villarreal te facilita sus instalaciones para que imprimas tus fotografías al instante y escojas de entre toda su gama de artículos tu preferido. Además, en Logifoto Villarreal te garantizan un buen acabado en la conversión de vídeo a formato digital. Logifoto Villarreal, más que un estudio fotográfico. Calle Comunión 7, Villarreal.
Amb 50 anys d'experiència, el Col·legi Bisbe Pons s'adapta a les necessitats actuals amb iniciatives com l'estimulació primerenca, un acompanyament per a iniciar l'aprenentatge dels menuts de 0 a 3 anys amb les seues famílies i després continua amb infantil, primària i secundària. Vine a conèixer el nostre projecte. Jornades de portes obertes del 23 al 30 d'abril de 3 a 5 de la vesprada. Col·legi Bisbe Pons, carrer Peñagolosa número 10, telèfon 964-52-11-26.
Abierto plazo de confección de listas de comunión en Sport 2 Villarreal. Nada malo, solo primeras marcas, todo lo último. Sin prisas, con atención personalizada, fuera de horario comercial. 964-033-162. Calle Solades, frente Biblioteca, junto a Institut Francesc Tàrrega y Centro Especialidades Torrehermosa. Reserva y confecciona tu lista de comunión. 964-033-162. Lista de comunión en Sport 2. Todo bueno, nada malo.
I nosaltres avui ens avancem, anem a parlar sobre una activitat que tindrà lloc en festes, però ara et contem per què ens avancem tant. Tindrà lloc el 18 de maig a l'Auditori de Villarreal. És ja una tradició, és la nit de ronda que s'organitza des de l'Associació Cultural Rondalla Francesc Tàrrega. Ens acompanya el seu president, Juan Carlos Torres. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, comenta'ns una miqueta, per a tots aquells que encara no coneguen, jo crec que en són pocs, aquesta nit de ronda, 21 edicions. Això ja són molts anys.
Sí, ja n'hi ha un poc de solera sobre de la nit de ronda. És un acte protradicional de festes de maig i és una activitat que normalment li agrada molt a la gent.
En què consistís?
Pues mira, consistís en rememorar un poquet el que era abans la nit de ronda, en què tots els joves casaers i tot això, o les mares anaven a fer-li ronda a sa casa, vaig a cantar-li i tot això.
Claro. Però, com per exemple, a les festeres, no sé si això s'ha deixat de fer també.
A les festeres no ho sé, de part nostra ja fa molt anys que no ho han fet. Jo he anat diverses vegades.
Però se fea.
Sí, a més vam estar, anàvem a totes en una nit i era prou, i entonces no era com ara que n'hi havia 4 i una reina, entonces n'hi havia 8 i la reina. I ja, comencem a les 12 i hasta les 7 del matí se mos feia dia.
Ah, pues amb un tor, que sona això, eh? Mare de Déu. Bueno, quants participants n'hi ha habitualment? Qualsevol grup que vulgui participar d'aquestes característiques pot fer-ho?
Sí, normalment pues, són el màxim que admitim són 6, perquè si no se faria molt pesat, perquè després també el que ha guanyat l'any anterior també actua entre la derivació del jurat. Entonces se faria un poc allarguet, però normalment és de hasta 6, són 15 minuts per cada un, i poden participar, bueno, ara està obert el plaç d'inscripció hasta el dia 14, que tota la informació la tenim a la nostra pàgina web, orquestatàrrega.com, i consisteix en això, és un concurs de nit de ronda, només podem participar que porten, que siguin tots instruments acústics, que no n'hi hagi ninguna, perquè claro, quan anem a fer una ronda no portes un generador darrere per tocar la guitarra elèctrica, aleshores tenen que ser tots instruments acústics, a més que en l'auditori no se fiquen micros, o sigui que és tot lo que n'hi ha és lo que és.
No, i com si realment fora una nit de ronda, realment, no? Si no, no té sentit.
Sí, l'únic que canvia de la nit de ronda és que la nit de ronda se fa el dissabte.
Ah.
I nosaltres la fem el divendres justament perquè si no els grups no poden vindre, perquè els grups que venen a participar, la majoria pues, també van a fer rondes per ahir, i si ho fem dissabte pues, no tenien grups.
I quants grups hi han inscrits, Juan Carlos?
Pues hasta ara en tenim un parell d'inscrits, però per això que encara ens queden places per més grups.
Per a tots els que vulguin acudir, els que vulguin participar, perquè això és un concurs.
Sí, sí, al final és un concurs en el que guanya el que més bonic ho fa, el que més agrada i el que...
I qui ho jutja, això?
Pues normalment hi ha tres persones que saben un poquet de música i normalment llegim pues, una persona de l'Ajuntament o de l'orquestra, de la Caixa Rural, de la gent que patrocina el que és l'event, perquè està patrocinat per la regidoria de tradicions, la de cultura i la de normalització lingüística, que és la que paga un premi que és la millor cançó en valencià.
Ah, o sea que se premia que se cante en valencià també.
Exactament. Este any hem canviat un poc les bases i el que han fet ha sigut que n'hi ha un primer premi, un segon premi i després el premi millor cançó en valencià. I el que ha canviat que tot el món que vinga, perquè pensàvem que o que sigui un concurs, tampoc volen que sigui una cosa que el que guanya se m'emporta tot.
Home, clar.
I és que no guanya no s'emporta res. Entonces, com diguem-ne, comencem una nova, com és la 21 edició,
sí, pues, sí.
Una nova forma de fer-lo, que és que tots els grups tenen uns gastos mínims de 200 euros per a cada un.
Ah, molt bé.
Claro, perquè si venen, tenen que ensaiar, pues, tenen que sopar, pues, que tinguin...
Dormir, inclús, a lo millor, depèn, però...
Home, dormir, per ara que no m'ha vingut ningú, però sí, perquè almenys tinguin un mínim d'això. Entonces, vulguis que no, al final, pues, un primer premi de 150 euros en la condició que el següent any des que anarà a tocar perquè no pots participar, com perquè ja n'has guanyat una, que són 450 euros que equivalen al segon premi, pues, un primer premi m'ho decidiria per 1.200 euros. I després el segon premi de 450 euros... 150 euros per a la millor cançó valencià i cada participant pues, 200 euros per gastos.
Pues està molt bé això, la veritat és que sí, perquè almenys els participants tenen l'oportunitat, poden cobrir almenys no, aquesta despesa, que sabem que moltes vegades el món de la cultura, de la música, pareix que gasten més que ingressen, pobres, no?
No, això, el que és la música d'aficionat sempre té més cara. L'esport que l'escura. Pues no. Però al final és una cosa que, bueno, n'hi ha gent que té un altre tipus de hobby, li agrada el futbol,
sí.
I se compra una entrada de futbol, n'hi ha que li agrada caçar, n'hi agrada pescar, n'hi agrada córrer, i dius, que córrer és barat? Doncs pues no, córrer també és car. Les sabatilles, que sigui això, sigui allò. O sigui, al final tampoc és una qüestió econòmica, sinó més una qüestió de fer una cosa d'atentar-te tu, i a la vegada que t'entens tu, pues dones satisfacció de més.
Per cert, i aleshores què és el que premia el jurat? En què se basa per a donar els premis?
Realment, pues, se basa en el que ells veuen, de lo que és la qualitat en si del grup, lo just que van, la musicalitat que tenen, i també el que li agrada al públic, perquè també escolten els aplausos.
Clar.
Entonces, realment és un joc de dir, esto ho van fer bé, això ho van fer millor, però d'estos dos, el que més ha agradat la gent han sigut d'estos. Entonces, és per a que no...
Així perquè... desempaten, no? Exactament. Si els ha agradat paregut.
Exactament. Al final és nosaltres el que fem és un poc de rotllo, perquè al final és cançó per cançó anem donant-li un puntatge. Pues, i quan acabem les sumem tots. O sigui, ja no és l'actuació en conjunt i després sobre aquest puntatge també li sumem el que és la part. No podem fer el primer del públic perquè això és una feina molt gran, perquè això no és... Això no és la tele, no podem picar un botonet,
però sí...
Exactament, però sí que escoltem pues, la reacció que fa el públic, el que és la novetat.
I han de portar una vestimenta així adequada o tots la mateixa o això ja és lliure?
No, cada grup és cada grup. Tu compta que n'hi ha grups de 4, n'hi ha grups de 6, n'hi ha grups de 20. Entonces,
sí,
n'hi ha rondalles tradicionals, n'hi ha que toquen boleros. Cada un té un estil diferent. I pues, cada un va vestir diferent. No,
si això també se juzgava, no sé. Per dir, mira, van tots en un broche igualet, van tots en... Jo què sé.
No, perquè al final el que estem escoltant és la música.
Sí.
Nosaltres no, la vestimenta no és una cosa més alt, més baixet, més guapo, més feo. Al final és el que sigui molt melodiós, que sigui molt agradable i que reflexeix justament això, el que és la base, que és tindre una tradició que tenim, que cada vegada està més perduda, però que és la nit de ronda. Costa molt mantindre-ho, en el sentit que pues, n'hi haurà gent que no sabrà el que se feia. Pues, això anem, ho expliquem, a sospir això. Algun, a vegades, últimament, se podria... Normalment ha sigut una, com si vos, una forma d'expressar el carinyo a les dones,
sí,
però, perquè antes ho feien les dones, però si és que era una tuna, com estava la tuna de la Puríssima, cantaven les dones i cantaven a tot el que,
sí,
la que volia.
Uh-huh.
O sigui, que també és una cosa que la música no té colors.
No en té. Doncs per a totes aquelles persones, per tant, que tinguin una ronda ja que vulguin participar, que entren a la pàgina web vostra o de Facebook, no? M'havies comentat?
Sí, estem en Facebook, i si no, des de Facebook el tornem a reenviar a la pàgina web, que allí estan tot, que són les bases, i poden baixar les bases, la fitxa d'inscripció.
Molt bé.
I el que arriba l'últim, pues, se queda sense puesto, però mentrestant...
Mentrestant, fins al 14 de maig vos podeu inscriure. El 18 de maig a les 10 de la nit a l'Auditori teniu una cita amb la nit de ronda. Juan Carlos, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Reapertura de la carnicería El Conchel en calle Ermita 44 de Villarreal. Encuentra los auténticos productos manchegos con denominación de origen en El Conchel Original Food. El sabor de la mancha en calle Ermita 44 de Villarreal. Síguenos en Facebook El Conchel Villarreal.
Tenemos una gran noticia para tu piscina, huerto y jardín. Ya están aquí las ofertas de primavera Agripesa Steel. Aprovechalas. Las mejores máquinas al mejor precio. Motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motoazadas, cortacésped, tijeras, serruchos. Todo lo que necesitas está en Agripesa. Calle La Plana 36, Villarreal. O www.agripesa.com. En Asesoría Gestoría Manuel Fortuño organizan y gestionan la contabilidad de cualquier negocio.
Te ayudan a solucionar las dudas financieras, contables, económicas o fiscales.
Te preparan y presentan las declaraciones de Hacienda, Renta y Patrimonio, autónomos, pymes, herencias y transferencias de vehículos, tramitación de escrituras.
Todo ello para que le dediques más tiempo a lo que más te gusta.
Asesoría Gestoría Manuel Fortuño. Avenida Pío 12, 14 de Villarreal.
En Bar Restaurante Madrigal encontrarás una gran variedad de tapas, comida casera y un trato personal. Bar Restaurante Madrigal te ofrece la mejor gastronomía desde 1964. Ya sabes, del Madrigal al Madrigal. Nos encontrarás en calle Ermita 197 de Villarreal. Teléfono de reservas 964-520047.
Tot Labors, pásate por la tienda y disfruta de un gran surtido en mercería. En Tot Labors encontrarás vainicas, tul y ofertas en algodones de ganchillo. Además, dispondrás de cursos de patchwork, toallas, lanas y materiales, tanto de punto de cruz como de tela de patch. Tot Labors, nos encontrarás en calle Ermita 58, Villarreal. Y ahora, también escaparate de exposición y outlet, con precios más que interesantes, en calle Ermita número 12.
Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility en tu concesionario Nissan desde 17.900 euros. Nuevo Nissan Qashqai, siempre primero. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Y en Villarreal, carretera Villarreal Honda, kilómetro 27.
Impremta Llorenç està d'aniversari i aporta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això, a Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Impremta Llorenç, 25 anys de bones impressions. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Nosotros hoy os presentamos a Natalia Peiro, que es secretaria general de Cáritas Española, porque esta tarde estará en el Salón de Actos de la Fundación Caixa Rural Villarreal, gracias a este ciclo de conferencias que está realizando Juventud Antoniana con motivo de su centenario. Bueno, podemos contaros que Natalia Peiro, aparte de secretaria general de Cáritas desde diciembre de 2017, es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, posee un amplio currículum académico y profesional y además en Cáritas ha desempeñado el cargo de secretaria de Dirección, técnico y directora de Cooperación Internacional, así como directora de Comunicación, Sensibilización e Incidencia. Es una mujer de profundas convicciones cristianas que ahora mismo vamos a conocer un poquito más. Natalia Peiro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que explicar es que en la conferencia de esta tarde vas a responder a una pregunta, eso creo, ¿no? La pregunta que lanzarás es ¿qué espíritu nos anima en la acción de Cáritas? ¿Cómo se responde a esta pregunta?
Y bueno, yo voy a tratar de dar unas pinceladas, pues unos puntos que creo que nos pueden ayudar a respondernos, pues a todas las personas que nos dedicamos a la acción social, sobre qué características deben acompañar una acción social que se hace desde la Iglesia y desde Cáritas. Y también además de esas características que deben pues iluminar, dar su característica a la acción social que hacemos desde Cáritas, también cómo la acción social, la caridad, puede iluminar también la vida de la Iglesia.
Natalia, ¿qué ha supuesto para usted el ser la primera mujer que ha llegado a esta Secretaría General de Cáritas y por qué decidió tener este papel?
Sí, bueno, la verdad que para mí ha sido un proceso bastante lógico porque he ido teniendo diferentes puestos de responsabilidad en Cáritas, también porque dentro de Cáritas Española yo creo que el tema de la mujer, pues somos muchas las que tenemos
muchísimas
puestos de responsabilidad, desde directoras de Cáritas parroquiales, responsables de proyectos, responsables de centros residenciales, de Cáritas diocesanas, de Cáritas, pues yo los años que he estado en cooperación internacional, hay muchísimas mujeres líderes de comunidades, directoras de Cáritas diocesanas, y en general para mí, bueno, pues no era tanto una novedad, aunque es verdad que secretario general hay una persona solo y es un puesto muy visible. Y la decisión, bueno, pues yo creo que la Conferencia Episcopal estaba contenta con la labor que se estaba realizando en Cáritas Española. Yo era una persona de dentro del equipo del anterior secretario general y presidente. He trabajado con ellos durante mucho tiempo y los obispos apostaron por la continuidad. A mí al principio, bueno, te da el vértigo de aceptarlo, poco, pero claro, más que decidirlo es decir, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a intentarlo con mucha ilusión y sabiendo que hay mucha gente detrás que hace un grandísimo trabajo y que es una suerte estar en esta institución.
Y que hay muchísima gente a la que hay que ayudar, ¿no? Imagino que llevando tan poquito tiempo, ¿no?, como secretaria general, pues desde diciembre de 2017, pero aún así yo creo que se habrá marcado retos, ¿no? Se habrá marcado prioridades.
Bueno, claro, nosotros siempre tenemos retos y prioridades que abordar. Yo creo que ahora mismo, desde que he llegado hasta ahora, lo que me he dado cuenta es un poco por las Cáritas diocesanas que he visitado, por toda la gente con la que he hablado, que hay dos cosas como muy importantes en términos de acción social, que es el tema de la precariedad laboral, o sea, el empleo que se está creando, qué condiciones tiene, sobre todo para las personas pues a veces menos cualificadas, para los empleos que nosotros conocemos más de cerca en Cáritas, que son empleos pues muchas veces temporales, en sectores pues sobre todo de agricultura, temporeros, empleados de hogar, hostelería. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos mucho que decir, mucho que aportar y mucho que apoyar a esas Así personas es. Para que su trabajo sea digno. Y el otro de los retos que yo creo que es importantísimo, tremendo por la cantidad de sufrimiento y de muerte que genera y también de contradicciones en la sociedad, es el tema de las migraciones. Claro. Hemos tenido toda la ola de bienvenida a los refugiados. Las personas siguen moviéndose en el mundo, la desigualdad entre países cada vez es más grande, la guerra, las crisis.
¿Es lo que más está notando en el tema de la migración, el tema de los refugiados, es lo que más nota Cáritas? Porque parece que a nivel de España, ¿no?, se ha salido un poco de la crisis, o al menos, ¿no?, es lo que se dice, pero claro, esta situación pues parece que se ha visto un poco por los refugiados también. No sé, ¿qué considera usted?
Bueno, yo creo que pues en España, por muchas circunstancias políticas, durante unos años la crisis económica, ahora también, bueno, pues la cuestión del modelo de Estado y las dificultades que hay territoriales, pues tenemos un poco la mirada puesta adentro. Pero en el mundo están pasando muchísimas cosas. Colombia, que no termina de cerrar unos acuerdos de paz, la situación en Venezuela, la situación en Nicaragua, los problemas que hay en muchísimos países africanos en los que la violencia y las pequeñas o grandes crisis humanitarias son cada vez mayores, las cuestiones de la radicalización islámica en muchos sitios. Yo creo que hay muchísimos problemas.
Muchísimos frentes abiertos que
frentes abiertos deben solucionarse. Muchísima desigualdad económica que hace que hay pues muchos millones de personas moviéndose. Y este año es muy importante porque se van a firmar dos pactos globales a nivel mundial sobre refugio y sobre migraciones. Y nosotros creemos que España y la Unión Europea tienen que ser pues un ejemplo, tienen que ser generosos, tienen que ser solidarios y tienen que tener una mirada a largo plazo, no solamente mirar en la puerta de
debería ser su prioridad, ¿no?, frente a todo.
Pues claro, porque hasta que no haya, yo creo, hasta que no haya un poco más de, o sea, una seguridad para las personas en su vida, tampoco va a haber paz social. Hasta que no haya justicia en todo el mundo, no va a haber paz social. La gente no va a dejar de moverse, no va a dejar de plantear problemas ante su situación. Entonces yo creo que es bueno para todos. Europa también se está envejeciendo, hay un montón de circunstancias por las que no podemos mirar a corto plazo.
Así es. ¿Qué opinión le merece el trabajo que realiza Juventud Antoniana? Ha podido, me imagino, que conocerlo un poco más.
Sí, bueno, yo a mí me ha sorprendido. La verdad que no lo conocía mucho. Ahora sé de lo que hacen, del apoyo que prestan a las personas. También un poco, yo creo que hay una parte muy muy bonita de su trabajo, que es la de dejarse tocar por el otro, esa cercanía, ese voluntariado,
sí.
La conexión también que tienen con otras redes de iglesias, como es el caso de Cáritas en su trabajo. Y pues lo que decía antes, yo creo que todos los que hacemos acción social por unos valores cristianos tenemos también que ser germen de esos valores cristianos en la sociedad. Yo creo que la Juventud Antoniana, pues fíjate, 100 años haciendo esta labor, pues ha aportado muchísimo y seguirá aportando y tiene un gran futuro por delante.
Ojalá se sumaran más personas, ¿no? Más voluntariado.
Ojalá, claro que sí.
Eso es lo difícil. Estamos en un mundo en el que nos movemos también por economía, no dejamos, vivimos estresados y muchas veces parece que dejamos un poco de lado lo que necesita la otra persona o cuáles son las necesidades, ¿no?, que tiene el que tiene menos que tú.
Claro, yo creo que sí, pero de todas formas nosotros, ahora mismo de la Juventud Antoniana no te puedo decir, pero la evolución, pero en Cáritas de momento, en los años de la crisis se aumentó muchísimo el número de voluntarios por la sensibilidad y no ha dejado de subir. Y en estos últimos años no ha dejado de subir. Entonces yo creo que la gente también tiene ganas de hacer cosas y las organizaciones, las instituciones debemos ser también más flexibles y más abiertos para dejarles participar. Yo creo que siempre hay algo que hacer por parte de todos. Hay mucha gente que quiere hacer algo, pero a veces no sabe cómo. Nosotros tenemos que ponerlo fácil también.
Bueno, pues hemos podido escucharla un poquito, pero esta tarde a las 7:30 en el Salón de Actos de Fundación Caixa Rural podremos ya de una forma más extensa escuchar su conferencia, una conferencia que bueno, parece ser que será muy interesante. Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros hasta esta tarde.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Villarreal.
I nosaltres ja arribem a les 2, passa un minutet de les 2 del migdia. Esperem que passeu un bon cap de setmana, que gaudiu de totes les activitats que us hem anat proposant al llarg d'aquest programa Protagonistes i tornarem, nosaltres no fem pont, tornem a les 12:05 el dilluns amb tota l'actualitat i tot el que succeïsca durant el cap de setmana. Gaudiu del cap de setmana al màxim i ens retrobem dilluns. Us deixem amb els nostres companys d'esports, amb Javi Mata i amb Mònica Benavent. Adeu.
And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay.
And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Una volta més a una nova retransmissió